Els parla Jovenel Robles. Benvinguts a l'últim espai d'entrevistes als candidats a l'alcaldia de l'Ajuntament d'Olot. Avui, per ser l'últim dia, saludem i farem preguntes al candidat de Junts per Olot, actual alcalde de la ciutat, que opta a la reelecció, Josep Berga. Pep Berga, benvingut.
Hola, benvingut.
Abans de conèixer les propostes del candidat, coneguem una mica més el seu perfil.
Pep Berga i Vayreda és olotí, té 58 anys i és el candidat de Junts per Olot. És treballador de l'administració, ha estat regidor de l'Ajuntament durant 8 anys i en el darrer mandat ha ostentat la vara d'alcalde després de la majoria absoluta aconseguida el 2019. Diu que d'Olot li agrada tot, però especialment el paisatge i la seva gent. Afegeix que estima la ciutat i lamenta que hi hagi gent a la capital que ho passi malament. Li agrada anar amb bicicleta, la música i la lectura. Explica que es presenta a la reelecció perquè encara queda molta feina per fer.
Em presento perquè és el meu projecte de vida. La veritat és que treballar a l'Ajuntament m'agrada molt, m'ho passo bé, hi dedico moltes hores. No hi dedicaria tantes hores si no m'agradés i no m'ho passés bé. I em torno a presentar perquè hi ha molts projectes que tenim iniciats, que tenim ganes de continuar-los, que penso que són importants per la ciutat.
Senyor Berga, estem ja als últims dies de campanya. Aquests dies hem sentit molt, fins i tot repetidament, els rivals polítics dir que vostè ha tingut dormida la ciutat durant 4 anys. Quina resposta li genera aquest tipus d'acusacions?
Bé, jo em penso que no, que de dormida no ho ha estat gens la ciutat aquests darrers 4 anys. Hem hagut de viure una pandèmia amb una resposta molt bona per part de l'Ajuntament, la que vam saber donar. De fet, algunes de les propostes que van sortir de l'Ajuntament d'Olot després van estar copiades per molts altres ajuntaments del país. Jo crec que vam estar a l'alçada en aquell moment, però això no ens va impedir doncs, que executéssim moltes petites obres que hem intentat recollir en aquest programa que hem embustiat a totes les cases de la ciutat per adornar-nos, que realment s'ha fet moltíssima feina.
Un programa que vostès han estructurat en 3 grans marcs. Un d'ells és la ciutat que funciona, també la ciutat pròspera, amb moltes de les polítiques propostes de promoció de la ciutat, i la ciutat per viure, més sobre l'atenció a les persones, també a la ciutat que funciona. Comencem per aquesta primera, el dia a dia de la ciutat. Tot i així, tenen propostes que volen respondre a problemes que s'han derivat aquests últims anys, com per exemple millorar les llistes d'espera a urgències. Com es pot fer això des de l'Ajuntament?
Doncs insistint amb la Generalitat, que té la competència de salut. De fet, l'Ajuntament no decidint directament ni quin nombre d'operacions doncs, es poden fer en un hospital, ni quin nombre de consultes externes es poden programar, però sí que tenim la possibilitat des de l'Ajuntament de quan detectem, perquè la gent així ens ho fa saber, que alguna cosa no funciona, doncs intervenir amb el Departament de Salut, exigir, demanar, en definitiva, influir d'alguna manera. El fet de que l'Hospital d'Olot estigui format, estigui dirigit per un patronat, és la forma jurídica que té, és de fundació. És veritat que com a Ajuntament només hi tenim 2 llocs, en aquesta fundació doncs, que hi ha 9 patrons, però podem influir-hi d'alguna manera. El tema de les urgències és important. No, el que tenim en aquest moment és un hospital que quan les persones que han d'ingressar i han de fer una estada doncs, surten molt satisfetes, realment els serveis són molt i molt bons, però en canvi doncs, et fan arribar doncs, que en una situació d'urgències han hagut d'esperar més hores del compte, i el que es tracta és d'influir i insistir doncs, amb la gerència i amb la direcció doncs, que intentin trobar doncs, més metgesses, més metges, doncs, poder atendre més bé les urgències.
Encara en l'àmbit de la salut, vostès volen ja preconitzar l'obertura del nou centre d'atenció primària a Sant Miquel. Creuen que sí, que és possible, i poden pressionar perquè sigui una realitat en aquest proper mandat?
De fet, aquesta pressió ja ha acabat, és a dir, en aquest moment la construcció d'aquest centre d'atenció primària en el barri de Sant Miquel, que serà el segon de la ciutat de construcció, és a dir, en aquest moment el de Sant Miquel està en una nau de lloguer. La feina de pressió ja es va fer fa uns anys, vam parlar amb el Departament de Salut, ells també estaven convençuts de la necessitat d'aquest segon centre d'atenció primària, i el que van fer com a Ajuntament va ser comprar els terrenys, posar-los a disposició del Departament de Salut, a la Generalitat, i el que també farem, doncs, una vegada comencin les obres que han de començar aquesta tardor, serà construir tot l'aparcament del costat, que això també ens correspondrà fer-ho a l'Ajuntament. Està en el pressupost de la Generalitat, ja han presentat la llicència d'obres a l'Ajuntament i ja l'hem concedit. En aquest moment estan adjudicant les obres la Generalitat i, per tant, haurien de començar aquesta tardor i dintre d'aquest any 2023 i s'hauria de completar en el 2024, el 2025 a principis ja hauríem de tenir un centre d'atenció primària que donarà serveis a més de 15.000 persones, que passarà de 4 metgesses metges a 6, de 4 infermeres a infermers a 6, és a dir, que augmenten els serveis i a més s'hi podrà traslladar la pediatria, la salut mental, serveis doncs, especialitzats doncs, que podran anar allà. Jo penso que serà important tant per la ciutat com per al barri de Sant Miquel doncs, disposar d'aquest centre tan aviat com sigui possible.
I en l'àmbit educatiu proposen deslocalitzar, traslladar l'Institut Escola Greda d'allà on és actualment, un polígon, a més on hi haurà doncs, futuriblement un nus de confluència per les obres de la variant d'Olot. Creu que aquella ubicació es farà bàsicament incompatible quan la carretera hi sigui, allà a la vora?
Aquest torna a ser un molt bon exemple d'una competència que no correspon a l'Ajuntament, però que és l'Ajuntament qui és proactiu i qui porta la iniciativa per demanar al Departament que facin aquest canvi. L'Institut Escola Greda està situat al polígon de la Canya, allà no hi viu ni un infant, és a dir, és un polígon industrial, per tant, tots els infants han de venir dels barris de Sant Miquel, han de venir del barri de les Tries i alguns, a la part d'institut, doncs ens venen de la Vall de Bianya, de Sant Joan les Fonts i de Sant Jaume de Llierca, a més dels d'Olot, lògicament, i ha quedat doncs, com apartat de la ciutat a través d'un nus de carreteres, que és la rotonda més important, la rotonda de la Canya, que augmentarà en trànsit una vegada la variant estigui acabada i, per tant, no té cap sentit que una escola doncs, estigui situada en aquell lloc. L'escola de Sant Roc, si recolem en el temps, que es va inaugurar l'any 64, al cap de 47 anys, l'Ajuntament també va ser proactiu demanant una escola nova i es va construir. L'escola Greda ja té més de 50 anys, està perfectament ben amortitzada i, a més, en el barri de Sant Miquel hi tenim uns terrenys reservats ja en el POUM, en el planejament de la ciutat, reservats per equipament escolar. Per tant, el moment que nosaltres això ho vam començar a gestionar amb el Departament de Salut la tardor de l'any passat, abans de Nadal, en aquest moment doncs, nosaltres hem d'insistir perquè ja comencin a fer la redacció del projecte i això s'acabi convertint en una realitat. Els projectes d'aquest tipus, projectes importants com construir una nova escola, un centre d'atenció primària, sempre triguen anys. És a dir, des de que comences fins que no adquireixes els terrenys, fins que no entra en pressupost, es fa el projecte, s'aprovi, per tant hem de començar ara, perquè en el moment en què estigui acabada la variant, doncs el barri de Sant Miquel no només tingui aquest centre d'atenció primària, sinó que també tingui una escola nova construïda.
I encara per als que es formen a la ciutat, vostès volen estudiar la creació d'una residència d'estudiants. On l'imaginen?
La residència d'estudiants és un projecte que fa molts anys que li anem al darrere, és a dir, hi ha una colla d'estudiants que en aquest moment doncs, venen expressament a la ciutat a estudiar, sobretot en l'Institut Garrotxa i en l'Escola d'Art. Ens en venen molts de l'Alt Empordà, ens en venen d'altres comarques, però majoritàriament els que venen són de l'Alt Empordà, i alguns en aquest moment poden anar a la Perla, que ha fet un bon servei d'acollida d'aquests estudiants, però sí que en proximitat a l'escola d'ara ens agradaria molt doncs, acabar tenint un servei de residència, o un altre model seria pisos preparats, pisos petits preparats per tenir-los per estudiants, sobretot en aquestes 6 illes de cases més malmeses que tenim entre la plaça Major i la plaça del Carme, on hem de fer una actuació important a partir d'aquest mandat. Ens hem proposat doncs, el 2031, és a dir, en 8 anys, amb 2 mandats, doncs, estigui completada la reforma d'aquestes 6 illes i, lògicament, els estudiants també tindrien cabuda.
Quantes places pensen en qualsevol dels dos casos?
Sí, no parlem d'un nombre excessiu de places, sinó en aquest moment ja hi hauria una residència funcionant a la ciutat. De fet, hem anat a veure ja fa anys hem anat a veure totes les empreses de Catalunya que es dediquen a tenir residències i els números els hi són molt, molt favorables a fer una iniciativa d'aquest tipus quan hi ha universitat. Olot no té universitat, per tant parlem sempre d'un nombre menor d'estudiants, però poder donar servei a 30, 40, 50 estudiants de que venen a estudiar a Olot i que venen de fora durant la setmana aniria molt i molt bé.
Seria, i també volen augmentar el que són les places, en aquest cas per a residències, per a gent gran, també, sí. De quina forma?
A veure, nosaltres tenim un edifici que és l'antic Hospital Sant Jaume. En el moment que es va fer el trasllat vam prendre la decisió de dedicar tot l'edifici de l'antic hospital a residència per a persones grans, a residència i serveis, perquè cada vegada més doncs, imaginem i inventem nous serveis doncs, per fer que les persones grans puguin viure a casa seva i a vegades necessiten serveis complementaris. Hem avançat moltíssim doncs, amb el que és el que és el servei d'ajuda a domicili, el servei de teleassistència, ens en fem una idea, en aquest moment donem servei a 1.500 persones de la ciutat, no? O 350, el que és el servei d'ajuda a domicili, els àpats a domicili, aquest és un servei doncs, menor, que no hi ha tanta gent que ens el demani, però tot l'antic hospital hauria de ser residència. En aquest moment hi tenim 65 places. De fet, aquest mandat, que com em deies l'hem tingut adormit, doncs hem aprofitat, malgrat el Covid, per fer dues fases més d'aquesta rehabilitació de l'antic hospital Sant Jaume. Hem millorat dues plantes completament i l'entrada, i ara fa molt poques setmanes doncs, ens confirmaven un ajut Next Generation, un ajut d'aquests europeus, que ens permetrà doncs, fer una inversió de 2 milions d'euros més i acabar de completar el que és la residència per la banda del carrer de Sant Rafael, és a dir, l'antiga residència del Santa Joaquima, que se'n deia, que teníem amb 65 places. L'objectiu següent, el pas següent, és la clínica del doctor Fàbrega, que és la part de l'edifici que dona per al carrer Mulleres, doncs continuar fent obres de millora per tal de tenir més places. Ens és molt important no només tenir la part física d'aquestes places, és a dir, tenir l'habitació ben arreglada, sinó que la Generalitat creï més places públiques de residència i, per tant, ens garanteixi que la persona que ocuparà aquella plaça doncs, no hagi de pagar com hauria de pagar una plaça privada, que moltes famílies no poden fer-ho. Donar servei a les persones grans és la part més important que tenim a serveis socials. La pèrdua d'autonomia ens arribarà tard o d'hora a tots nosaltres, a tothom, és a dir, la gran majoria de les famílies mai viuran una situació de pobresa, mai viuran una situació de manca d'habitatge, però la pèrdua d'autonomia ens afectarà a tots. Hi haurà un dia que ens costa d'acordar les sabates, un altre dia que ens costa de pujar una escala i arriba un dia doncs, que necessites uns serveis especialitzats doncs, que t'acompanyin aquests darrers anys de la vida.
L'accés a l'habitatge, com diu, no afectarà el 100% de la gent, els problemes per fer-ho, però sí, hi ha una part important i vostès volen abordar la millora de l'habitatge a través, a part d'unes promocions, ara en parlarem, també la rehabilitació d'habitatges al nucli antic a través del Pla de Barris. Com es formalitzarà o voldrien que es formalitzés aquesta rehabilitació?
El model de com hem de fer-ho també s'ha dissenyat durant aquest mandat. De fet, és una feina que ens han ajudat a fer el Col·legi d'Arquitectes. Vam acabar detectant quines eren, també teníem un estudi d'habitatge, però ara no m'allargaré perquè hi ha una feina de planificació important, però ara coneixem molt bé quines illes de cases tenen problemes entre la plaça Major, carrer dels Sastres, carrer Major, illa del Carme, o diem-ne tota la zona del Carme, de l'Església, Escola d'Art. Estem parlant de 6 illes molt afectades i hem de crear un instrument jurídic, que en aquest moment ja sabem com fer-ho perquè vam acabar fent l'estudi d'una d'aquestes illes, com ho havíem de fer, ens trobem que la majoria d'aquestes cases tenen una planta de 60 metres quadrats, aquesta és la mitjana, i això fa impossible doncs, que la propietat doncs, acabi invertint en aquestes finques, perquè els codis d'edificabilitat, és a dir, per fer un edifici actualment t'obliguen a posar-hi una escala, t'obliguen a posar-hi un ascensor, cosa que abans no hi havia en aquestes cases, pràcticament et queda sense espai. És a dir, l'única manera d'abordar aquesta rehabilitació de l'habitatge passa per ajuntar diverses finques. Demanar que els propietaris s'entenguin entre ells per fer aquesta operació és molt difícil, l'hem de fer nosaltres com a ajuntament. Ara tenim el model, a més, tenim la sort, tenim l'anunci de que a finals d'aquest 2023, principis del 2024, tornarà a sortir un nou pla de barris, que és a dir, diners, ajuda de la Generalitat per fer aquest tipus d'operacions, que fa 11 anys que no en surt cap de pla de barris, i estem preparant en aquest moment la sol·licitud, però volem actuar, el més important de tot, en aquestes 6 illes estan perfectament identificades, no necessitem que això passi ni al Firal, ni necessitem que passi a Sant Rafel, ni necessitem que passi a l'entorn de la plaça Mercat. Mm. És una zona molt concreta de la ciutat, ens n'hem de sortir i pensem que tenim la manera de fer-ho.
I també hem previst una promoció, atenció, de 360 habitatges, 200 d'ells protegits al Serrat, a la zona del Serrat, i 78 al Mas de Xaixàs, 18 d'ells protegits. També, com s'articula aquesta promoció?
Aquests pisos no els fa l'Ajuntament, aquests pisos els ha de fer la iniciativa privada, però nosaltres, altra vegada, instem, això també s'ha fet durant aquest mandat, a fer el pla parcial. El pla parcial el que fa és delimitar i repartir les càrregues i d'alguna manera obligar, és a dir, un pla parcial el que permet és obligar el propietari d'aquests terrenys a urbanitzar-los i, per tant, deixar-los a punt perquè s'hi facin promocions d'habitatges. En concret, el del Serrat, que és el que comença en el cap damunt de l'entrada del barri del Morrot, de l'avinguda del Morrot. Curiosament, el barri del Morrot va créixer deslligat de la ciutat i va deixar una zona molt gran de camps, que en aquest moment encara estan sense urbanitzar, és això el pla parcial del Serrat, en aquí queben aquests més de 300 habitatges, però el planejament, el POUM de la ciutat, ja diu que com a mínim el 50% d'aquests habitatges han de ser protegits, i per tant sabem doncs, que qualsevol promoció doncs, que es faci en aquesta zona doncs, tindrà l'obligació de fer habitatge protegit. Mm. A més, quan s'acabi de desenvolupar, un 10% d'aquest sòl l'hauran de donar a l'Ajuntament, això és de llei, funciona d'aquesta manera, i en aquest 10% sí que l'Ajuntament podrà fer-hi habitatge de lloguer, que és el que nosaltres doncs, en aquest moment tenim més necessitat. Mm-hmm. Això mateix que he explicat del Serrat també passa a la zona del Mas de Xaixàs, o el pla parcial del Mas de Xaixàs, i també podria passar a continuació dels pisos Garrotxa, on tenim un altre terreny que hem adquirit aquests 4 anys.
Molt bé, i encara sobre reurbanització, vostès tenen un gran repte aquest proper mandat, que és abordar el que és la reurbanització del barri de Montolivet. L'altre dia en el debat, em penso que era el portaveu de la CUP, deia que no s'havia arribat a parlar o consensuar amb tots els veïns per fer l'obra. És així, no és així com també la pensen abordar?
No és que no haguem consensuat amb els veïns, sinó que vam prendre la decisió, en aquest moment la feina ja està feta, es va fer el projecte de reurbanització de tot aquest barri. El barri de Montolivet es va començar a construir l'any 1951, es va completar el 1956 i va ser dels primers barris fora de l'Olot Centre doncs, que es va urbanitzar. Després, quan va acabar al finals dels anys 50, quan va acabar el barri de Montolivet, amb només 15 anys la superfície edificada de la ciutat es va multiplicar per 10. És en els finals dels 50, sobretot, però als anys 60-70, quan s'urbanitzen els barris, doncs tota la zona del Pla de Dalt, Bonavista, Sant Roc, el Morrot, les Tries, Benavent, tots aquests barris neixen durant aquests anys. Estan fets amb materials doncs, que amb el pas dels anys doncs, s'han anat malmetent, és a dir, en aquest moment tenim canonades de fibrociment per fer l'abastament d'aigua, tenim tubs de clavegueram doncs, que són d'unes dimensions insuficients doncs, per les cases que s'han anat connectant en aquest clavegueram, tenim en alguns casos il·luminació que s'ha de canviar i hem de començar pel primer. El primer va ser el de Montolivet, vam fer un projecte integral del que valdria reurbanitzar aquest barri, que haurà de ser en contribucions especials, per tant els veïns d'alguna manera hauran de participar en el pagament d'aquestes obres, però això que passarà a Montolivet ha de ser el model que després s'ha de fer extensiu en la resta de barris que en posterioritat van anar creixent. Quan teníem el projecte acabat, estic parlant de la tardor passada, vam crear un grup de treball doncs, amb veïns de Montolivet, per fer diverses reunions, doncs, perquè vam anar ultimant allò de escolta, això ho voldríem així, això ho voldríem així, és a dir, el vam consensuar una mica. Però vam prendre la decisió de no fer l'explicació a tots els veïns de Montolivet just abans d'unes eleccions municipals, ens hauria semblat doncs, que era fins i tot electoralista, no? Doncs allò un mes abans o dos mesos abans explicar aquest projecte a tots els veïns, i vam dir no, farem el juliol, quan hagin passat les eleccions, amb tota la calma i tranquil·litat, i serà en aquell moment on, quan tots els veïns de Montolivet, de fet estem parlant de 400 cases, podran conèixer en detall el projecte, i si majoritàriament volen que prosperi i avanci, i es tiri endavant, doncs estarem encantats de fer-ho, perquè això que passarà a Montolivet després hauria de passar a la resta de barris, perquè, repeteixo, comencen a tenir patologies de construcció de que han passat 50, 60, 70 anys en alguns casos i que són barris que necessiten doncs, que els reendrecem i que els tornem a modernitzar.
Encara en planificació urbana, vostès proposen algunes actuacions en entrades de la ciutat, una d'elles és l'Avinguda Santa Coloma, que també és un projecte que també comparteixen altres candidatures. Vostès, Junts per Olot, què preveuen fer-hi a l'Avinguda Santa Coloma?
Tornant a l'explicació històrica que feia, immediatament després de la construcció del barri de Montolivet, l'any 56 quan va acabar, la ciutat va començar a créixer per l'Avinguda Santa Coloma. L'Avinguda Santa Coloma, que a l'època, doncs, mig en broma, els hi quedava tan lluny que en deien a Pequín, com fent la broma de que allò era Xina, doncs és un altre lloc on tenim tot un clavegueram que s'hauria d'arreglar. La part de l'enllumenat, però al costat del Bosc de la Coma, necessito una renovació completa, i el que vaig fer, mira, precisament fa dues setmanes d'això, doncs vaig anar al Departament de Territori, a la Generalitat, a demanar-los, sisplau, que ens paguin el projecte, que ens han dit que sí, és a dir, en aquest moment ja van donar un ordre d'estudi informatiu i, per tant, doncs, adjudicaran el contracte durant el primer semestre de l'any que ve, però el primer que necessitem per rehabilitar l'Avinguda Santa Coloma és un projecte integral. Necessitem un projecte de saber quan valen les coses i exactament on s'ha d'actuar, si en l'arbrat, la il·luminació, el clavegueram, l'abastament, a les voreres, a superfície única, no, i fem caure un bicicarril, totes aquestes coses. Un projecte d'aquest tipus, d'una zona tan àmplia, és molt llarga l'Avinguda Santa Coloma, és un projecte car, primer hem de saber quan valdrà. Ja el projecte val molts diners, estem parlant segurament de 250-300.000 euros la redacció del projecte, però hem aconseguit que la Generalitat ens el faci per un motiu, que és que la carretera, mentre no estigui feta la variant d'Olot, la carretera de la Generalitat s'acaba a la plaça Clarà. És a dir, en aquest moment, quan entres per la pujada de la Sofa o baixada, depenent de si vas o vens, i fas tota l'Avinguda Santa Coloma, estem parlant d'una via que en aquest moment és de la Generalitat. No tot li correspondrà pagar-ho a la Generalitat. La Generalitat li correspondrà pagar la part de sobre, és a dir, el que és l'asfaltat, el que és la part de carretera. Lògicament, els serveis urbans, clavegueram, abastament, tota la resta, doncs ens tocarà a nosaltres. Però el primer pas és saber quan ens val. Després del projecte de Montolivet, hem de tenir a punt el projecte de l'Avinguda Santa Coloma per executar-lo, i el de les Planotes, i altres. Vull dir que això és una darrere de l'altra. I no es pot fer tot de cop.
Exacte. I a l'Avinguda de Sant Jordi tenen noves mesures de pacificació previstes?
A l'Avinguda de Sant Jordi la gran mesura de pacificació és que ens facin la variant d'una vegada. Estem arribant en el tram final de la part de projecte de planificació, que esperem que es completi ara el 2024 i que tan aviat com sigui possible comencin les obres. Sí que en aquesta mateixa visita que vaig fer al Departament de Territori han firmat aquest mes de maig la resolució d'aquests 300.000 euros per tornar a asfaltar la part més malmesa, doncs, que s'ha fet malbé durant aquests darrers 4 anys, però les persones que viuen a l'Avinguda Sant Jordi, a la carretera de la Canya, a la travessera, a l'avinguda principal del poble de les Preses, viuen un infern. És a dir, mentre no estigui la variant feta, no hi ha manera de pacificar el que no és possible fer-ho, perquè és que continuaran passant milers i milers de vehicles i, desgraciadament, camions, que és el més molest cada dia. Per tant, el més important, la gran mesura de mobilitat i de pacificació d'aquesta ciutat és fer la variant.
Continuem amb l'apartat de mobilitat, ja que hi hem entrat. Si vol, responem de forma gairebé telegràfica, resumida, perquè n'hem
parlat
abastament, sí, però creiem que, com que també és una de les preocupacions, creiem que s'ha de parlar. Vostès, entre les propostes, en tinc tres de destacades, si en vol destacar alguna més, però tenen previst doncs, fer-hi aparcaments segurs per a bicicletes en diferents entorns a les ciutats. Això creu que motivarà a usar la bicicleta, a canviar aquest hàbit?
Sí, esperem que sí. En aquest moment el vehicle de la bicicleta, a diferència d'una moto o d'un cotxe, doncs, amb molta facilitat te la roben, i per tant en llocs estratègics, com són els pavellons d'esports, com és l'hospital, com és els entorns escolars, doncs hem de tenir aquests aparcaments segurs. No? La persona, jo mateix, que m'agrada molt i molt anar amb bicicleta, la meva bicicleta me l'estimo molt, jo no la deixo així lligada amb un candau a qualsevol lloc. Per tant, ara hi ha maneres de fer aparcaments segurs, doncs, vigilats, que s'obren amb comportes, és a dir, hi ha diversos sistemes, però hem d'anar introduint doncs, aquest, i de fet hem aconseguit ajudes altra vegada europees doncs, per pagar aquests aparcaments segurs. En concret, per exemple, per posar un exemple en el Club Natació Olot, al final de tot ens acaben de donar un ajut per arreglar tota l'avinguda Pere Badosa. Hi ha 18 aparcaments segurs per a bicicletes doncs, que els instal·larem en el final de tot de l'avinguda Pere Badosa, a part de que el Club Natació Olot també ja té interioritzat que si vas en bicicleta i ets soci del Club Natació Olot puguis deixar la bicicleta dintre també en un aparcament segur. La bicicleta és evident que ha vingut per quedar-se, va més, és un vehicle doncs, cada vegada més utilitzat, i per tant hem de prendre mesures doncs, per garantir-ne la seguretat.
I plantegen vies ciclistes interurbanes entre pobles, entre municipis, quines?
Bé, això també és en col·laboració doncs, amb altres municipis, la veritat és que la Diputació i la Generalitat ens hi ajuden amb això. Coneixem tots prou bé el bicicarril, però també ens hem d'acabar de connectar amb Santa Pau. Aquest ja és un projecte doncs, que està a punt d'executar-se. Una part de la de Santa Pau, des de l'aparcament del volcà de Santa Margarita fins a la zona prèvia doncs, arribar allà a Can Jofre i Can Blanc, abans d'arribar a l'Hostal dels Ossos, ja està feta. Hem d'acabar de fer des del Parc de les Mores fins a aquest punt, això ja està adjudicat. I després n'hem de fer un amb Ridaura i hem de completar sobretot el que ens acabi connectant cap a la banda de Sant Joan Castellfollit en direcció fins a, de fet, acaba a Serinyà, aquest bicicarril. Una vegada a Besalú també hauríem de trobar la manera, doncs, a més endavant, projecte posterior, de connectar-nos amb l'Alt Empordà.
Han anunciat restriccions de l'ús de patinets i altres vehicles de mobilitat personal al nucli antic, no a tot, algunes parts estudiades. Algú podria pensar que és una mesura electoralista o pensada amb el voltant de Junts doncs, més gran, les persones més grans, les més conservadores, però per què creuen que és necessària aquest tipus de restricció?
Doncs perquè molts dels usuaris del patinet elèctric, no tots, però molts dels usuaris es comporten d'una manera incívica. Hem vist al cap d'uns mesos de funcionar els patinets elèctrics. El patinet elèctric, comencem pel principi, és un vehicle. El patinet elèctric és un vehicle i s'ha de comportar com a tal, com una moto, com un cotxe. No pot anar per les voreres, no pot anar pels passos de vianants, i quan al centre de la ciutat el tanquem al trànsit, precisament perquè no hi puguin passar motos, no hi puguin passar cotxes, i continuen passant patinets elèctrics a tota velocitat. La setmana passada una noia, doncs, a 4:45 de la tarda, en el carrer Major, estava mirant un aparador, la va atropellar un patinet elèctric que venia a tota velocitat, va haver de venir una ambulància a recollir-la i emportar-nos-la. Provoca molèsties als comerciants, provoca a les persones que es passegen. Escolti, no pot ser. I per tant, doncs, ens sembla del tot lògic que quan les hores en què està tancat el trànsit en el centre de la ciutat, doncs els patinets tampoc puguin accedir-hi.
I si saltem a la banda de la resposta a la crisi climàtica, les respostes mediambientals, vostès preveuen un pla intensiu d'instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aquest pla intensiu on? En quins equipaments?
En els equipaments municipals, és a dir, és en el primer lloc en aquest moment, doncs, jo crec que tots anem avançant en la mateixa direcció. El que és l'escalfament del planeta és una evidència, ningú ho nega, i la manera d'abordar-ho és amb accions locals, és a dir, no hi ha una gran acció que puguis fer doncs, per aturar el canvi climàtic en el planeta si tots no ens hi posem, tots els pobles, totes les ciutats. El que hem fet doncs, en aquest darrer mandat, en aquests 4 anys que estaven adormits, com ha dit algú, hem posat plaques a l'escola del Pla de Dalt, a l'escola de Sant Roc, a l'escola Bressol de Sant Miquel, estem a punt de posar-ne en els pavellons, acabem de posar doncs, en l'hospital, aquestes les han pagat des d'infraestructures de la Generalitat, però hem de continuar, és a dir, tot el que són cobertes a l'escola doncs, de Montolivet, doncs, això hi ha les antigues escoles de Sant Pere Màrtir, estem a punt de posar-n'hi en una comunitat de... també, bé, en fi, és a dir, hi ha molts llocs de la ciutat, però sobretot són les teulades dels edificis municipals, doncs, que hem d'aprofitar per posar aquestes plaques, i més en un moment en què podem aconseguir molts ajuts externs, tant vinguts d'Europa com de la Generalitat com de l'Estat, que ens ajudin, és a dir, no ens ho pagaran tot, una part sempre l'haurem de pagar com a ajuntament, però hem d'anar fent aquestes inversions d'una manera continuada.
I proposen la creació d'una planta de metanització. Això ens ho ha d'explicar, què és i on la col·locarien, per a quin benefici.
En això hi vam començar a treballar ara fa aproximadament una mica... No, farà un any just. Sí, farà un any just, i vam començar a treballar just abans de l'estiu de l'any passat. Una planta de metanització és una planta capaç de transformar el compostatge que nosaltres posem posem els residus allà on posem l'orgànica, tot això va parant a la planta de compostatge i allò acaba amb un compost. Aquest compost el pots retornar als camps o el pots portar una part que ens sobra en aquest moment a l'abocador, o pots fer una altra cosa, que és a través d'uns dipòsits de metanització, convertir-ho en gas, i aquest gas connectar-lo, doncs, a la xarxa del gas que consumim. Això, doncs, vam estar estudiant si era viable, ho és, i fins i tot ja tenim, ho traiem al concurs, que el traurem des del Consell Comarcal, perquè la planta de metanització anirà dintre de la planta de compostatge, doncs, bueno, serà una cosa. A més, la recuperació econòmica és molt ràpida, perquè en 4-5 anys es podria recuperar tota la inversió, i el que fem és tancar el cercle. Són mesures, doncs, en contra de la mitigació del canvi climàtic, a favor del medi ambient, i no només aprofitarem el compost de l'orgànica, sinó que aprofitarem tots aquells residus, doncs, que ens venen de les indústries càrniques de la ciutat, que també podran convertir-se en gas metà, que és un gas, doncs, apte per ser insuflat a la xarxa.
I encara en eficiència energètica, i saltant el que és el suport de les entitats, vostès volen ampliar el que són les ajudes als ateneus, que han estat fent, els ateneus històrics de la ciutat, a altres entitats també privades, però que tenen un servei públic, per eficiència energètica, sobretot, si ens vol desenvolupar la proposta, per a aquelles que tenen un edifici propi, hem de dir.
Sí, jo en aquest tema personalment hi he cregut molt. Penso que el que són les entitats, els ateneus i altres entitats, doncs, han fet molt per aquesta ciutat al llarg dels anys. Estem parlant d'un casino que té 170 anys, estem parlant d'entitats com els catòlics o l'Orfeo, que són centenàries, tenen més de 100 anys, i que difícilment només amb les quotes dels associats podien fer obres d'inversió per posar aquests ateneus, doncs, a disposició de la gent a l'any 2023. No? En concret, en els catòlics, en l'Orfeo, doncs, vam facilitar, doncs, i vam pagar des de l'Ajuntament que hi poguessin tenir ascensor, hem fet obres de manteniment de la coberta, i en aquest moment en què aquestes obres, doncs, comencen a estar completades, les bàsiques dels tres ateneus, ho voldríem obrir també a altres entitats que tenen local propi i que pateixen, perquè patit els increments de l'energia, i en definitiva, al final són equipaments que, encara que no siguin de titularitat municipal, estan a disposició de la ciutadania, i passen coses que són bones per la ciutat: teatre, xerrades, conferències, cursos, i passa de tot, i per tant jo penso que es mereixen que els ajudem.
Si saltem a qüestions relacionades amb la ciutat pròspera, allò que dèiem promoció de la ciutat, hem parlat abans de promoció d'habitatge al Mas de Xeixàs, i allà també preveuen o creuen que poden proposar, doncs, l'extensió de 6.000 metres quadrats per activitats econòmiques. Pensen que hi haurà interès per aquestes activitats econòmiques ubicar-les allà, perquè tenim l'experiència de l'àrea d'activitats econòmiques al costat de l'hospital, en què van ser sobretot les grans superfícies que s'hi van interessar.
Sí, de fet, 5-6.000 metres, que són els que hi ha allà, són menys del que sembla, i això ho marca el planejament. És a dir, quan desenvolupem el pla parcial del Mas de Xeixàs, hi ha una part que és residencial, que són, crec, ho he dit de memòria, són 78 habitants, són 78, ara ho deia de memòria i potser a vegades fallo d'algun número, i queda una franja que són, no acaba d'arribar a 6.000 metres d'activitat econòmica, que podria ser perfectament comercial. Per tant, en el moment en què desenvolupes el pla parcial, en el moment que vols que pugui desenvolupar aquest habitatge, també, doncs, es desenvolupa la resta. Haurem de veure, doncs, a quin interès, perquè tant pot anar-hi, tant podria anar-hi una superfície més gran com podríem fragmentar-ho i haver-hi establiments, petites empreses, negocis més petits. Això, al moment que s'acabi de desenvolupar el pla, que això no és propietat de l'Ajuntament, lògicament doncs, aquesta propietat decidirà com ho distribueix, però sí que hi caben i tenen cabuda.
També volen desenvolupar un APEU, del qual és un projecte que va ser pioner a les preses a tota Catalunya, una sinergia entre empreses que comparteixen un mateix polígon industrial doncs, per millorar, cooperar, per millorar la seva productivitat. Per a quin polígon o quins polígons a la ciutat ho preveuen?
Bé, ens agradaria que acabés passant una mica tots, no? Aquesta és una feina que també s'ha fet aquests darrers 4 anys, la d'organitzar trobades amb les empreses doncs, que comparteixen un polígon. Hi ha coses que els afecten a tots, temes d'aparcament, temes de mobilitat, temes d'energia, temes d'arribada de la fibra òptica, temes d'aquest tipus, i una vegada les empreses es coneixen, saben que dedicant doncs, un parell d'hores al mes o un parell d'hores cada 2 mesos, doncs, en aquest passen coses positives per tots, és a dir, al final acaben sortint que un té un problema aquí i resulta que les pot solucionar doncs, senzillament parlant. Aquesta feina està feta. A la peu després el que ha de permetre doncs, és que també amb una aportació econòmica d'aquestes doncs, empreses es puguin afrontar projectes de senyalització, de millora de la mobilitat, d'aparcament, que d'una manera compartida puguin prendre ells. A la peu també l'havíem estudiat en el centre comercial de la ciutat, és més complexa perquè hi participen molts més agents. Tampoc ho podíem fer abans perquè la llei de peus, com saps, també s'ha acabat d'aprovar i s'ha acabat de desenvolupar dintre d'aquest mandat tan estrany que hem tingut, que ha set 2 anys normals, 2 anys de Covid. Però bé, ara estem en condicions, doncs, la peu que podria començar perfectament els polígons industrials on ja tenim aquesta xarxa de relacions creades, sobretot el Pla de Baix, ara recordo que és un de molt evident, més endavant doncs, també traslladar-ho al centre de la ciutat.
I també per destacar alguna altra de les propostes que tenen, la creació d'un segon coworking públic, també això és una relació també entre emprenedors, diguéssim, entre empreses petites que també comparteixen un espai, tenim l'experiència de Can Montsà, creuen que encara hi ha prou demanda per crear un segon coworking?
Seguríssim. Tenim el de Canyera, el que estava
Canyera.
Sí, a la Canyera, al costat de l'església d'Altura, o molt a prop de l'església d'Altura, doncs que el tenim ple. El tenim ple, hi ha una molt bona mobilitat i tenim més demanda, doncs anem en aquest moment que oferta i pensem que un segon coworking en el centre de la ciutat no només dinamitza el nucli antic, sinó que és necessari per aquests emprenedors, professionals, doncs, que comencen, que disposen de pocs recursos com per poder llogar tot un local per ells i que en canvi amb un local compartit doncs se'n poden sortir amb la nostra ajuda, sobretot a començar, perquè n'hi ha que passen per aquests coworkings, però que una vegada doncs, els seus projectes doncs, ja han fet, han arrencat i han començat, doncs se n'acaben anant a un altre local i deixen la plaça. Tenim demanda. Hem de fer el segon.
I encara en promoció, preveuen doncs, crear productes turístics durant tot l'any, desestacionalitzar, potenciar també l'organització d'esdeveniments. Aquí han estat fent feina durant aquests anys. Fa 4 anys ja havien quadruplicat els esdeveniments que es feien a l'any a la ciutat. Quin marge hi ha? Hi ha més caps de setmana?
Un altre bon exemple de ciutat adormida és el que passa els caps de setmana. Realment passen moltes coses. És a dir, per nosaltres tenim molt ben reconegut amb els comerciants doncs, que un 30% de les seves vendes depenen de persones que venen al cap de setmana, que venen a Olot i que no viuen a la comarca. Un 30% és moltíssim, és a dir, en molts casos és poder continuar l'activitat comercial o no continuar. A banda de l'hostaleria, del que són els hotels, restaurants, pisos turístics, etc., doncs, que tenen molta activitat i depenen d'això. Però nosaltres intentem que cada cap de setmana hi hagi algun tipus d'esdeveniment a Olot. Que cap de setmana doncs, va ser la fase d'ascens del tenis taula, hi havia gairebé 300 persones que van venir d'arreu d'Espanya, de Gijón, d'Extremadura, d'Andalusia, de Madrid, hi havia gent hi vaig anar, doncs, i t'ho explicaven, no? I t'ho deien, i esclar, aquesta gent es van quedar a dormir 2 o 3 nits i sortien a comprar i sortien a voltar. Que hi hagin esdeveniments és molt important. Nosaltres el que podem fer per l'hostaleria, pel comerç, és fer venir gent a la ciutat d'una manera no massificada, perquè no massifiquem, és a dir, aquest tipus d'activitats hi ha contribuït d'una manera molt important també a l'Espai Cràter, que ha estat un èxit doncs, de visitants. Aquests visitants que venen cap de setmana omplen hotels, omplen restaurants i ajuden molt a l'activitat comercial, que l'activitat comercial, aquesta campanya, jo crec que se n'ha parlat molt poc, se n'ha parlat molt poc, i veig que els altres, doncs, els altres partits polítics, doncs, parlen de, bé, de megaprojectes d'aquests, així allò de a vegades idees fantàstiques que tenen i tot plegat, però que acaba sent important per una ciutat, doncs és aquesta activitat comercial al dia a dia, doncs que aquests negocis els ajudem de la manera que sigui possible a continuar.
Un repte que té també la ciutat és oferir una oferta d'oci, sobretot als joves, que faci que no hagin de marxar de la ciutat. Vostès plantegen en el seu programa activitats d'oci nocturn, puntuals, diguéssim relacionats amb grans efemèrides de l'any, però quin és el que li poden oferir oferir als joves de la ciutat de també diversió fora de la formació i el treball a casa nostra?
Jo he vist que aquestes eleccions, doncs, en les campanyes electorals, aquest tema de l'oci nocturn ha tingut, se n'ha parlat, vaja, si el problema de la ciutat és l'oci nocturn, benvingut, no?, perquè realment tenim problemes molt més greus d'educació, de benestar social, de mantenir l'activitat comercial. Tenim altres problemes molt més greus, és igual. S'ha parlat molt d'oci nocturn. L'oci ha canviat d'una manera radical, és a dir, abans els joves, i me n'estic anant 25 anys enrere, doncs era habitual, doncs, cada divendres i cada dissabte, doncs, anar a dormir a les 4, a les 3, a les 4, a les 5 del matí, i l'endemà, evidentment, dormies. En aquest moment, doncs, el que trobaràs molts de joves que l'endemà el que fan és anar en bicicleta, o van d'excursió, hi ha molta activitat d'aquest tipus. Per tant, l'activitat nocturna ja l'ha de tenir una ciutat, l'ha de tenir en moments especials. Ho facilitem, doncs, no només amb les festes d'altura, sinó que des de l'Ajuntament vam promoure la nit de Nadal, la nit de Cap d'Any, hi ha la festa del Carnaval, o hi ha festes que organitzen algunes de les entitats de la ciutat, sí, la Fira de la Cervesa, els Almogàvers, hi ha diverses festes al llarg de l'any en moments puntuals. A nosaltres aquest model ja ens agrada, perquè també ens agrada que la nit la gent pugui descansar amb una mica de tranquil·litat. És a dir, jo recordo carrers com el de Sant Ferriol, plens de bars, tot allò era un malson per als veïns, i per tant això també ho hem de posar sobre la taula. A part que és un tipus d'oci, el basat en la cultura, el basat en l'esport, molt més saludable que no pas l'altre. Jo, en aquest sentit, crec que la societat ha evolucionat d'una manera positiva. La veritat és que ara tenim molt majoritàriament unes nits molt tranquil·les. Jo puc entendre que una franja d'edat determinada, doncs, trobi a faltar més bars de nit, més bars
nocturns. Després hi ha els, diguéssim, els professionals que no són de la Garrotxa, que venen aquí per feina i que també, doncs, d'alguna manera els hem d'arrelar per activitats, doncs, com deia vostè, més saludables, però que hi siguin, que es puguin socialitzar, no? Que no trobin a faltar.
Que no trobin a faltar. Lògicament, hi ha d'haver espais, ja n'hi ha. Però nosaltres, com a Ajuntament, no n'hem tancat cap de bar de nit. És a dir, si els bars de nit han acabat tancant és perquè l'oci també ha anat canviant, el que demanen les persones, i per tant, doncs, han aguantat, doncs, aquells, doncs, ja n'hi ha, és a dir, n'hi ha uns quants. Que hi ha gent que enyora i que en voldria més. Bé, jo penso que ha estat una evolució positiva la que ha fet la ciutat en aquest sentit. Jo i molts dels meus companys pensem d'aquesta manera, entenent que hi ha una franja d'edat, doncs, que potser li agradaria més activitat nocturna fins tard al bar de tota la vida.
Vostè diu que els reptes n'hi ha de més importants, entre ells els formatius. Proposen un programa pilot sobre competències emprenedores en el si de l'alumnat de primària. Com el voldrien vestir?
Bé, això és una feina que s'haurà de treballar directament a dintre de la primària amb les escoles. Com sabeu, com a Ajuntament no tenim competències amb els currículums, però sí que hem anat introduint activitats com la d'emprenedoria, els premis de cursos de tallers, és a dir, fem molta, molta feina d'aquesta en jornades amb escolars, a la que hi donem molta importància. Podríem fer-ne molts altres, és a dir, al final aquest tipus de conceptes, el d'emprenedoria, també podries dir, no, anem a fer una setmana dedicada a la pau, invento, que també és un valor molt positiu, socialment molt positiu, però sí que nosaltres hem cregut, dintre d'aquest esquema, doncs, del nostre programa, que en primer lloc la ciutat ha de funcionar, en segon lloc ha de ser pròspera, que vol dir que la gent s'ha de poder guanyar la vida, i a més ha de ser una ciutat per viure-hi, doncs, amb parcs infantils, instal·lacions culturals, instal·lacions esportives, doncs aquesta part de prosperitat és molt important. Aquesta és una comarca amb un índex d'atur baixíssim i hem de treballar doncs, perquè els nostres infants, els nostres joves, tinguin la formació diferent, també per anar canviant un model econòmic a vegades molt fonamentat en llocs de treball de baixa qualificació, i això és la història d'aquesta ciutat, eh? Ve del tèxtil, ve de l'imatgeria religiosa, i ha continuat amb l'agroalimentària de la càrnica, i amb el paisatge, l'entorn, els serveis que tenim, el tipus de ciutat que tenim, hauríem de poder aspirar a anar fent gradualment una transformació cap a un sector econòmic doncs, amb llocs de treball més qualificats.
I ciutat saludable també a través dels equipaments esportius. Vostès tenen previstes algun tipus de millores en equipaments esportius? Ens les pot dir de forma també telegràfica, sí, perquè ja arribem ja a l'últim minut que li deixarem per expressar als electors.
La veritat és que moltes. És a dir, en aquest moment, pensant en la cohesió social, pensant en els infants i pensant en els joves, miri que jo vinc del món de la cultura, però reconec que en aquest moment el que ens cal és invertir en esport. I per invertir en esport es necessiten dues coses. Es necessita ajudar els clubs que l'organitzen, l'esport federat, i es necessiten instal·lacions. I tenim molt bones instal·lacions, bons pavellons, bons camps de futbol, però encara no hem atès el ciclisme, no hem atès la gimnàstica artística, hauríem de millorar els vestidors del futbol del Sant Roc i del Sant Pere Màrtir, hauríem de millorar els del Morrot, és a dir, i lògicament la piscina, que la piscina, doncs, no tenir una piscina a l'abast de tothom.
Municipal coberta.
Una piscina municipal coberta, climatitzada, doncs això és un repte, i per tant amb esports jo penso que els propers anys hi hauríem de dedicar molts esforços.
I a dins del mandat i a banda de la piscina tenen alguna prioritat pel que fa a instal·lació per gimnàstica artística o per al ciclisme, que deia vostè?
El gran defecte d'haver estat uns anys en l'Ajuntament és que coneixes molt bé els recursos de què disposes. Hem tingut molta cura amb el nostre programa de no fer volar coloms, i per tant jo sé que en el moment en què estàs construint una piscina municipal no em puc comprometre a construir un pavelló per la gimnàstica. Una cosa ha de venir darrere de l'altra. Primer completarem la piscina, el 2025 estarà operativa a l'estiu, després ja parlarem de la gimnàstica o parlarem de millorar, per exemple, el camp del futbol de l'Olot, que té 70 anys, l'any que ve farà 70 anys i que realment necessita reformes importants.
Doncs ara sí, té un últim minut, aquella és la seva càmera, per dirigir-se als electors i demanar-los el seu suport.
Doncs bé, jo després d'aquesta entrevista potser el que m'agradaria dir és que sóc conscient de que moltes de les persones que em veuen estan decebudes amb la política i que en alguns moments doncs, no ens hem agradat, sobretot aquests darrers anys, però recordar que les eleccions del proper diumenge són les eleccions municipals i l'Ajuntament acaba decidint sobre coses tan quotidianes doncs, com la jardineria, com la conservació d'una escola, com la programació teatral del teatre. Coses tan quotidianes com aquestes i que ens afecten d'una manera directa. Jo crec que haver demostrat que som un equip molt compromès amb la ciutat, que hi som sempre, que ens hi dediquem moltíssim, m'acompanyen un equip extraordinari de persones preparades, motivades, amb experiència però també amb renovació, i el que demano doncs, és que el proper 28 de maig, malgrat la decepció que pugui haver-hi amb la política, aneu a votar i ens feu confiança una vegada més.
Moltíssimes gràcies, Pep Berga, alcalde d'Olot i candidat de Junts per Olot, Compromís Municipal. Gràcies per respondre a les nostres preguntes.
Gràcies a
vosaltres. A la Televisió i Ràdio Olot, doncs, i a vostès, els oients, els espectadors, els agraïm la seva confiança per seguir aquest seguit d'entrevistes als candidats a l'alcaldia d'Olot, també amb els diferents candidats a través de debats, entrevistes que hem fet aquests dies, i doncs, també els agrairem la confiança per seguir la nit electoral aquest divendres al vespre. Gràcies, adéu-siau.